16 de novembre del 2020, bona tarda, comença aquí l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Club Deportivo Ibiza Islas Pitiusas.
Club Deportivo Ibiza Islas Pitiusas, uno de los tres equipos de la isla de Ibiza que están llamados en este sorteo. La isla con más representantes es Mallorca, pero luego Ibiza tiene tres representantes en esta primera eliminatoria del Campeonato de España Copa de Su Majestad el Rey.
Sabadell Fútbol Club.
Centra de Sports, Sabadell Fútbol Club, conjunto arlequinado, recién ascendido a segunda división.
Ja ho heu escoltat, això acaba de passar fa res. Fa uns minutets a Sevilla, la Cartuja, l'Ibiza Islas Pitiusas, equip ibicenc de tercera divisió, que, per cert, res té a veure amb l'Ibiza, que va jugar al playoff per ascendir a segona A, el d'Amadeo Salvo, serà el rival del Centre d'Esports a la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Cinc anys després, l'equip arlequinat torna a la competició del CAO i ho farà fora de casa, concretament a Can Misses. Això sí que no canvia, és el mateix estadi, a mitjans de desembre i a partit únic contra el tercer classificat ara mateix del seu subgrup balear de tercera. Segurament sigui una prioritat menor la Copa ara mateix, tal com està l'equip, després de la vuitena derrota patida en Lliga, de les quals 7 amb gols en l'últim quart d'hora de partit, com ahir. Però no deixa de ser una competició il·lusionant i que així d'entrada, com diem, portarà els sabadellencs d'aquí vora un mes a Eivissa.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Roger Benet a les vies de so, comencem.
Comenta la recepció.
Repassarem com queda el Sabadell a la Lliga després de la derrota a les Gaunes i també aquest resultat del sorteig de la Copa que portarà l'equip d'Antoni Hidalgo a Eivissa. Comentarem la primera victòria del Sabadell a la Divisió d'Honor Juvenil des del seu retorn a l'elit i la doble desfeta del Bar Gràcia i del Creu Alta Sabadell a la primera nacional d'handbol.
I fora de l'hotel?
Tres noms propis, el de Joan Mir, el nou campió del món de MotoGP. El mallorquí va assegurar-se el títol a la penúltima prova ahir a Xest, on Morbidelli, Miller i Pol Espargaró van pujar al podi. El segon nom, el de Lewis Hamilton, perquè també hi ha campió a la Fórmula 1, i torna a ser ell, que iguala Michael Schumacher amb 7 títols mundials. El britànic va assolir el campionat amb la seva victòria ahir a Turquia. I el tercer nom en qüestió, Dustin Johnson, que ha guanyat per primer cop el Masters de Golf. El nord-americà, número 1 del món, aconsegueix així el seu segon major i ho fa amb rècord de puntuació, 20 cops per sota del par. El basc Jon Rahm va acabar en el top 10.
De quin partit no estarem pendents?
5 partits de classificació per la Copa Àfrica han arrencat igual que aquest programa, les dues en punt. Santo Tomé i Príncep contra Sud-àfrica, Sudan del Sud, Uganda, Eswatini contra Congo, Zimbabwe, Algèria i Malawi, Burkina Faso.
L'enquesta.
I acabem amb una doble pregunta. Comencem per la que segueix en marxa. Fins a les 3 podeu triar el millor arlequinat del Logroñés Sabadell amb l'etiqueta MVP 946. L'altra, la que us demanàvem aquest matí. Preferències en el sorteig de la Copa que s'acaba de fer? La majoria havíeu votat per Terrassa. Hi havia algú que preferia Teruel, d'altres Lleida, un tercera per rotar, deia l'Òscar Barba, doncs en aquest sentit sí que ha aconseguit l'objectiu que buscava. I llavors els més pragmàtics, per exemple, l'Alexis Sánchez, que ens deia autoeliminar-nos, el Luis Gallego, que diu jo em centraria en mantenir-los, la Copa és secundària, o el Josep Maria Chuecos, mantenir-se a la categoria, aquest és l'objectiu, i s'està posant lleig.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Tot a punt perquè arrenqui aquest partit a les Gaunes, tot a punt perquè facis un xulet. Ortiz Arias ja la té aquí al Gadita, juga Stoichkov, habilitant un de Barrena, aquest obrint una mica més el camp. Grego Sierra prova el xut des de molt lluny, fora! El primer intent de Grego Sierra no ha trobat porteria, ho va provar l'altre dia, ho ha tornat a provar avui amb un xut llunyà. Espera que torna a sortir el Logroñés. Torna a fer-ho massa fàcil, ara el xut molt llunyà. Macai, a baix, en dos temps. Se'n va molt bé Stoichkov, línia a fons, ha trobat el camí. A veure, Stoichkov aixeca el cap, fa la centrada, línia a fons! Intentava habilitar Òscar Rubio. El que ha fet Stoichkov marxant de dos. Bé, Stoichkov es torna a quedar en pilota, carrega de cama, prova el xut, que ha rebotat! Ara córner. Doncs el xut de Stoichkov ha rebotat. Semblava que s'enverinava en un jugador del Logroñés. Final dels primers, 45-2. Un de Barrena buscant un altre cop Stoichkov. La segona línia, Edgar des de la frontal. L'ha engaltat, Mistu. Mira que si s'atreveix a provar
directe,
el xut directe.
Doncs...
així el playoff, eh?
Contra l'Atlético va ser, tancadet, eh? Contra l'Atlético va ser ell, contra la Culto va ser Néstor.
Néstor, però vaja, que...
A veure aquest llançament de falta, que pot ser bo.
Hauran vist els vídeos?
El llançament. Edgar prova el xut directe. El travesser! Uf! La pilota a l'escaire d'Edgar. I dèieu que si s'atrevia o no, la pilota al travesser l'ha tingut el Sabadell, el xut d'Edgar. Mare meva, on l'ha posat el gabanenc. Quina llàstima. La passada d'Iñaki Saez treu la centrada enrere a la frontal. El xut! Goles! Doncs la passada enrere a la frontal i de primera Leo Ruiz, tal com venia, l'ha clavat, diria, per l'escaire. Un autèntic golaç de Leo Ruiz. La història es torna a repetir. Mare de Déu. Queden 7 minuts. Marca Leo Ruiz. Marca Logroñés. Logroñés 1. Leo Ruiz, Sabadell 0. Tocarà remuntar. Iñaki Sáenz un altre cop. Fa la centrada. A punt de penal. La volea de primera, tal com venia. Va d'Adri Cuevas. Se la deixa pispar a la frontal. Recupera massa ràpid el Logroñés. Prova el xut. Roni amb rosca. Fora. Portaria favorable al Sabadell. Queda un minut. S'acaba el partit a les Gaunes, s'acaba el partit a Logroño. Malauradament, val el gol de Leo Ruiz. Tercera derrota consecutiva del Sabadell. No va poder ser contra l'Almeria, no va poder ser contra el Màlaga, no ha pogut ser avui a les Gaunes davant la Unió Deportiva Logroñés.
Semblava cinema mut, però al final ha tingut el seu punt d'atenció i, malauradament, la decepció dels últims drames que estem tenint aquesta temporada. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
8 derrotes aquesta temporada, de les quals 7 amb un gol en l'últim quart d'hora. És que gairebé és una pel·lícula que anem veient setmana rere setmana.
Sí, fèiem números i sortia ahir també aquesta estadística a les xarxes socials, no? Si els partits del Sabadell haguessin acabat, Adri, entre els 75-80 aproximadament, el conjunt arlequinat només hauria perdut contra l'Albacete. Seria l'única derrota que tindrien ara els d'Antonio Hidalgo. És cert que només també portaríem una victòria. Per tant, aquí no canviaria tant l'estadística, però, home...
No, sí, sí, que canviaria, i tant que canviaria.
Dir, en quant a victòries, evidentment, en quant a punts, clar, posa-li a sumar, doncs, que en tindria 7 més, no? Aquestes 7 derrotes que s'han produït en el tram final de partits s'haguessin convertit en empats, i estem especulant molt i jugant molt al futbol ficció, però està clar que l'escenari és repetitiu i, com dius, una història... malauradament massa viscuda ja, i mira que portem tot just un quart de temporada mal comptat.
Si us acabeu d'incorporar, ho hem dit al principi, l'Ibiza Islas Pitiusa serà el rival del Sabadell, en teoria, el 16 de desembre. Ho hem de comentar perquè el mateix Unión Deportiva Ibiza, l'equip de Madeo Salvo, l'equip que vesteix de celeste i que no recupera els colors històrics i l'escut històric de l'Ibiza, com sí que ho fa el rival del Sabadell en aquesta primera eliminatòria de la Copa del Rei, juga també a casa aquella eliminatòria a Can Mises. Per tant, després, amb el Pau Vituri, que ha estat pendent del sorteig que s'acaba de dur a terme a Sevilla, la Cartuja, comentarem tot això. Però vaja, sigui el 15, el 16 o el 17, a mitjans de desembre d'aquí un mes tocaran a cap a Eivissa per tornar a jugar 5 anys després la Copa del Rei. Però com segurament tots estarem d'acord que l'objectiu està molt clar i centrat i focalitzat a la Lliga, Sergi, avui comencem per aquesta derrota de tot just ahir a la tarda, d'ahir al vespre, a Logroño, a les Gaunes, d'aquelles que couen, per ser rival directe, perquè a més és la tercera derrota consecutiva després de la d'Almeria i la del Màlaga a casa, I fins i tot per l'estadística històrica quedarà que és també la primera en aquell estadi, després d'una victòria 0-2 contra un altre equip, el Logroñés Club de Futbol, i de l'empat a 0 en l'únic precedent que existia a la capital de la Rioja contra la Unió Deportiva, aquest 1-0 que la veritat és que fa mal, eh?
Sí, fa mal perquè a més és la demostració clara. Hi ha partits on el Sabadell ha estat inferior als rivals i hi ha partits fins i tot, Adri, que ja ho hem anat comentant en setmanes anteriors, on podríem dir allò tan manit també de es veia venir que la derrota acabaria caient gairebé per madura. En el partit d'ahir estem en aquest altre grup d'enfrontaments, també n'hem viscut alguns aquesta temporada, on tens més la sensació que no passarà res, i potser el primer que vam viure d'aquesta línia va ser contra Mallorca, aquells partits que dius, això, si no passa res, el més lògic és que acabi 0-0 i tots contents, però, malauradament, i amb l'única excepció, podríem dir, del dia del Leganés, on allà s'ha de ser sincer, la sort va somriure al conjunt arlequinat, la resta de partits que s'han jugat en aquesta línia, en aquest fil tan prim, aquesta línia vermella tan prima, malauradament estan caient tots de l'altre costat. Estan caient tots que en partits on sembla que ja no ha de passar res més, el Sabadell està sent incapaç, anem a dir-ho així, d'aconseguir precisament que no passi res, que ja s'acabi aquí el partit i tu, com deia aquell tòpic també del futbol, no? Quan veus o quan ja assumeixes que no podràs guanyar, com a mínim el que has de fer és no perdre, i malauradament, com diem, massa vegades ja, i només portem doncs aquestes 13 jornades, 12 pel que fa al Sabadell, massa vegades està caient la tostada, la torrada cau del costat de la mantega i no pas del pa, no?
Ahir, durant la retransmissió, a la segona meitat, ja parlàvem dels dubtes que podria tenir des de la distància, perquè ahir estava sancionat i no podia seure a la banqueta Antoni Hidalgo, en quant al plantejament de la segona part, una segona meitat en la qual el Sabadell segurament va ser mereixedor de molt més, fins i tot va gaudir d'una ocasió claríssima amb el xut d'Edgar a la fusta, al travesser. Independentment d'això, les sensacions és que l'equip estava prou còmode, que arribava bastant sencer, i aquí el dubte era al mig del camp, amb un de Barrena que tenia ja poca benzina en el dipòsit en els últims minuts, i també amb Àngel Martínez, el capità, que estava amb targeta, calia fer un canvi abans o no, tenint en compte més que al Sabadell només li quedava una tongada, una finestra, per fer substitucions. És cert que tres canvis, però amb el canvi d'Òscar Rubio s'havia quedat sense més marge, Antoni Hidalgo, només una única finestra. Independentment de tot això, Sergi, és que el partit semblava un altre cop controladíssim i va ser un altre cop una jugada aïllada en la qual és veritat que un de Barrena i Àngel volen tapar Iñaki Sáenz i acaben deixant lliure el camí cap a la frontal, que és on Leo Ruiz acaba rematant, però, clar, al final ja no és sorpresa, quan una cosa es repeteix tantes vegades, segurament no sigui casualitat, però un altre cop en un partit que estava controladíssim.
Sí, com dèiem, estàvem en aquest punt d'argumentari i fins i tot quan minuts abans el Sabadell, Adri, havia tingut una ocasió segurament la més clara que s'havia viscut al llarg de tot el partit, que és aquesta falta, un pèl lateral d'Edgar Hernández, que a molts ens va recordar alguna de les accions del play-off d'ara fa uns mesos, una falta que a més el gabanenc acaba estavellant a la mateixa creueta de la porteria de Roberto Santamaría i que minuts després tot el que no havia estat encert per part del Sabadell sí que es converteix en encert en aquesta jugada, com dius, aïllada del conjunt de la Unió Deportiva Logroñés. Si et sembla, comencem per sentir Antonio Hidalgo, alguna de les declaracions que va deixar el tècnic arlequinat.
Som-hi.
Un cop més, toca agrair-li les paraules amb les quals va començar la seva roda de premsa, en aquest cas mostrant el suport a aquesta casa i el fet de que ahir per primera vegada no poguéssim entrar en un partit del Centre Esport Sabadell després de 19 anys d'història, però centrant-nos en el partit, precisament això, no? Aquesta lamentació en forma de, no sé si d'autocrítica o simplement de reflexió en veu alta, d'un partit controlat que s'acaba decidint, malauradament, en contra, diu Antoni Hidalgo, després d'una única jugada absolutament aïllada.
Crec que en un còmput general sí que és cert que no han hagut massa ocasions, però en un còmput general el partit estava per empat, per 0-0, i si m'apures estava més pel nostre costat, i després t'arriba en una jugada molt aïllada al gol del Logroñés, però és la situació que ara més tenim. A l'equip contrari, quan arriba aquests minuts i entra la pilota, sense mereixer-ho massa, i a nosaltres va el pal.
Ahir Després de la roda de premsa, comentàvem amb el Pau Vituri, vaig tenir la sensació que, independentment del punt d'autocrítica que segueix fent Antonio Hidalgo, perquè deia, abans els partits duraven 90 minuts amb només 3 canvis i la gent arribava bé al tram final, no pot ser que ens caiguem o que falti aquest punt de concentració, però independentment d'això vaig trobar-lo també amb un punt d'estar ja una mica fart d'aquestes situacions, no? De dir, ja n'hi ha prou, si és que fem prou mèrits, com perquè algun dia la d'Edgar entri i la de Leo Ruiz se'n vagi al pal, no? I no al revés.
Sí, i fins i tot, ja no sé si més fart de que això passi o de que no passi tot el contrari a l'altra porteria. És a dir, amb tan poquet, per dir-ho així, la Unió Deportiva de Logroñés, que insisteixo en l'argument que feia abans, no? Hi ha hagut partits on el Sabadell ha estat inferior al rival, o si ho vol dir d'una altra manera, per no treure-li mèrits al rival, on el rival ha estat superior al conjunt arlequinat, però no és el cas ahir de la Unió Deportiva de Logroñés. Un partit que va ser molt equilibrat, un partit on tots dos equips van demostrar doncs que tenen un potencial, si ho volem entendre, Adri, molt semblant, com a mínim, si agafem com a referència, insisteixo, aquest punt dels 90 minuts viscuts allà a les Gaunes, i per contra, amb tan poc, el Logroñés va ser capaç d'acabar-se enduent el gat a l'aigua, no? D'acabar emportant-se els 3 punts que el permeten estar en una zona realment còmoda i envejable a la classificació...
17 punts, porten ja.
D'aquesta classificació de la Lliga a Smartbank, no? Es repeteix la història, es repeteix aquest punt dels últims minuts, dèiem abans una miqueta què dirien les estadístiques, però sobretot afegim un altre argument, que ahir se li preguntava de manera molt, molt sutil, molt velada a Antonio Hidalgo, que si hi ha un punt de psicosi, no?, amb aquest aspecte dels últims minuts, sobretot per la reiteració. I aquí el de Canovella sí que deixava clar que no podem caure, o seria bon entrar, en aquesta dinàmica d'autoimposar-nos la pressió extra d'un factor psicològic.
Ja són massa partits, perdem punts als últims minuts, són situacions que haurem d'analitzar. Està clar que quan tenim moltes ocasions no fem gol, quan el partit està controlat no passa res, la nostra va al pal i la del rival entra, quan tens tu un jugador més com el dia d'Almeria en una jugada allà a l'últim minut et fan gol, bueno, haurem de mirar dintre de nosaltres per veure que en aquests minuts no pot passar això.
Parlaves de la dinàmica positiva de la Unió Deportiva Logroñés, dèiem 17 punts, dels quals 12 els ha sumat res en qüestió d'un parell de setmanes. En 4 partits ha fet el 12 de 12 l'equip de Sergio Rodríguez i s'ha situat fins i tot flirtejant ja amb la zona de play-off, perquè no li queda massa lluny, encara que la Rioja tenen molt clar que l'objectiu és allunyar-se de la zona baixa i prou. Per part del Sabadell, havíem trobat, semblava, una inèrcia positiva amb el 7 de 9 entre Saragossa, Leganés i després també a Ponferrada. Ara, un altre cop, tornem a caure a la mateixa cantarella. 3 derrotes seguides, 0 de 9, i per tant hem de comentar ja de nou, una altra vegada, amb aquest punt cíclic, una altra inèrcia negativa.
Sí, una altra baixada, no? En aquesta particular muntanya russa que sembla estar dibuixant el Sabadell en el que portem de temporada 2021, ara toca que estem de baixada. Tant de bo la corba giri ràpid i torni a enfilar-se ràpidament, serà la millor de les notícies, però de moment, com dius, aquest 0 de 9 a les últimes 3 jornades, des de Màlaga, anem a dir-ho així, prèviament la derrota contra l'Almeria dolorosa i ara aquesta ensopegada a les Gaunes contra el Logroñés, doncs ha portat el Sabadell d'entrada a mantenir-se penúltima a la classificació. Ahir hi havia una nova oportunitat important per haver-se, com a mínim, equilibrat amb Albacetes, amb Real Zaragoza, equips que els tens a 3 punts de distància, tot pensant, hem de recordar, Adri, que encara li queda una jornada pendent a aquest centre d'esport Sabadell, precisament contra el CUE, precisament contra l'Alcorcón, l'únic equip que està per darrere del centre d'esport Sabadell, ara mateix dels 22 que formen part de la Lliga Smartbank. I l'altra nota negativa, anem a dir-ho així, no és que siguin massa positives les que estem comentant, però l'altra nota negativa, que com dèiem, ahir tenies l'oportunitat d'haver-te enganxat a la part de la permanència, ara una permanència que torna a quedar a més d'un partit. 4 punts de diferència respecte al Club Deportivo Castellón, que va fer la feina davant el Cartagena i que ara mateix marca la salvació. Per tant,
és veritat que amb un partit pendent encara,
sí,
o sigui, al final té un punt de trampa, però és més d'un partit ja.
Evidentment, encara que guanyessis aquest partit contra l'Alcorcón, per dir-ho així, encara que et posessis al dia, continuaries més a prop, evidentment, de la salvació, però continuaries sent un dels 4 equips que perdrien la categoria si la Lliga, esperem que no, evidentment, s'acabés ara mateix. veient tot aquest escenari, veient tot aquest panorama, el que també té molt clar Antonio Hidalgo és el tema de les dinàmiques que estem dient, no? L'equip va començar molt malament, aquell 0 de 15, després aquest petit oasi que comentaves ara, aquest 7 de 9, 7 punts en 3 partits de manera gairebé consecutiva en menys d'una setmana, ara toca un altre cop doncs apretar fort perquè l'equip torna a passar per un moment complicat. Existeixen, evidentment, les dinàmiques, però insistia el tècnic Arlequinat, jo crec que va ser l'argument ahir de la roda de premsa com a mínim en un inici, Adri, en què massa premi havia tingut el Logroñés pels mèrits que havia fet el conjunt de La Rioja.
Les dinàmiques estan, i quan estan en la bona dinàmica, sembla que tot cau del teu cantó, però, ostres, massa premi pel Logroñés avui en... No han fet lo suficient, crec jo, per guanyar el partit. El partit estava en un moment d'empat i bueno, un altre cop cau pel costat de l'altre equip.
I llavors després està, Sergi, l'aspecte físic, no? Perquè, sobretot en el mig del camp, no és per focalitzar, però en la figura d'Ondabarrena i sobretot en el tema de la penalització de tenir una targeta d'Àngel Martínez, això es va notar una mica en el tram final de partit, especialment a la segona meitat. Si bé és veritat que en el segon temps el Sabadell, insisteixo, que va fer un paper segurament tant o més meritori que no pas l'equip de Sergio Rodríguez, però hi ha aquest punt de dubte, fins i tot Antonio Hidalgo deia en roda de premsa, que aquesta setmana sí que no hi ha cap lamentació per tenir menys descans o més, perquè hem tingut una setmana absolutament neta.
Sí, no hi havia aquesta excusa, no? En aquest sentit, hem vingut de setmanes comentant el que és la situació del Sabadell, comentant menys de 72 hores entre algun partit, fins i tot de descans, que l'equip estava acumulant. Les coses com són, quan toca agafar-se depèn quins arguments toca, i quan no pots dir-hi res. Ahir se li preguntava una miqueta per això, no? Com havia caigut l'equip en aquest tram final, un fet que s'ha anat repetint malauradament també al llarg de les últimes jornades, o gairebé remuntant-nos una miqueta al principi de la temporada, i se li preguntava concretament a Drip pel tema dels canvis. Ahir els canvis, com també apuntàvem nosaltres durant la transmissió, van arribar tard. És cert que gairebé no mates els tres últims canvis fins que l'equip no va per darrere en el marcador, i dintre d'aquesta situació... Ahir comentava Antonio Hidalgo el que també és, si vols dir-ho així, una perspectiva molt d'entrenador, no? De dir, si faig els canvis d'hora i l'equip em mata, malament. Si els faig tard i acabem perdent, malament. Evidentment, tot s'analitza al final, o bona part dels anàlisis es fan un cop tenim el resultat final. Recordar, per un costat, primer de tot, Adri, que abans només hi havia 3 canvis, per tant, que els jugadors havien d'aguantar i aguantaven els 90 minuts, ara n'hi ha 5, i sobretot la segona, per mi la més destacada, no? Aquest argumentari que ve molt marcat per quin ha estat finalment el desenllaç de cada partit.
Si hagués fet canvis ofensius, m'estaríeu dient ara que, ostres, és que quan tens un puntet l'hem d'amarrar, que no és qüestió d'això. Que és de qüestió de més concentració, que no pot passar aquestes coses en aquests minuts, perquè no passa res, autènticament res, el rival no t'ha xutat a porta la segona part, no ha passat al mig del camp... Bueno, doncs són situacions que, hòstia, que el Sabadell bueno, juga bé, però no treu punts, que és el del que es tracta.
Parlen clar, Antonio?
Sí, una altra cosa, no? I sobretot quan li surt aquest punt de vehemència a l'hora d'argumentar el que té al cap, no? Quan vol expressar encara amb més contundència el que està argumentant en roda de premsa.
Sé que parlaràs d'un nom propi a partir d'ara. Si et sembla, escoltem primer l'abecedari que ens l'ha preparat avui el Pau Vitori amb la veu de la Mireia Sanz i després parlem d'aquest, de fet, d'aquest primer protagonista de l'ABC.
L'abecedari Arlequinat.
Destals. La mitjana del Xino a les Gaunes és del poc rescatable del partit d'ahir. Un atreviment, una empenta i una guspira que en certs moments li manquen a aquest Sabadell. Hidalgo va dir que estava premeditada la seva entrada. Avisa navegants o no, el de Canovelles no li tremola el pols. Si cal, entra abans el noi de l'Obrador que alguns dels teòrics mitja puntes titulars.
M.
De mal endèmic, el dels últims minuts, aquestes alçades de la pel·lícula costa ja creure que sigui mala fortuna i prou. Esfondrament mental o físic, en 7 de les 8 derrotes del centre d'esports, el gol de la victòria rival arriba ha passat al minut 75. Sense aquest últim quart d'hora, l'equip viuria a la zona tranquil·la de la taula.
Bé.
De patatal, l'estat del terreny de joc de les Gaunes indigna d'una categoria professional. Costa d'entendre i molt els criteris de la Lliga, tan estrictes a l'hora de marcar un protocol amb la gespa a una alçada i un estat determinats i tan permissius a l'hora de la veritat. Ahir era impossible fer dues passades seguides.
Bé baixa.
De vagó de cua, la situació analitzada en fred no segueix sent alarmant, però al Sabadell se li torna a obrir un forat de més d'un partit amb la zona de permanència. Ara són 4 punts respecte al 18è, si bé és cert que el conjunt arlequinat encara té pendent el duel contra l'Alcorcón. Faria bé l'equip de no fer més gran aquesta escletxa, ara que torna a venir un tram carregat de partits.
Doncs el tram serà carregadet de partits, com escoltàvem ara amb la veu de la Mireia Sanz, però em quedo amb aquesta A d'Estals i també, per què no dir-ho, Sergi, d'atreviment doble. D'una banda, del cos tècnic, que va apostar per ell en un moment realment sorprenent, perquè hi havia alternatives a la banqueta, tenies a la banqueta ahir gent com Eber Pena, com Guruceta, com Víctor García, que pot actuar aquí al davant, etc etc, i al final va ser el Xino, el sabadellenc, qui va tenir mitja horeta ben bona, i atreviment d'un jugador que és descarat i que està demostrant que pot tenir un lloc en aquesta plantilla també.
Sí, ho va demostrar en els pocs minuts o menys minuts que va tenir a Vallecas en el partit inaugural per part del Centre d'Esports Sabadell d'aquesta temporada. Des de llavors, com hem anat dient, no va tornar o no ha tornat a jugar fins ahir. Ahir va tenir mitja horeta ben bona i, com dius, donant mostres de no tallar-se ni un pèl, que a part és bona senyal i, sobretot, senya d'identitat, podríem dir, de les característiques que han portat el Xino fins a aquesta primera plantilla. Si alguna cosa destacava amb la temporada passada en el juvenil del Sabadell, era precisament que era d'aquests jugadors, a banda de ser referència per l'equip de Miqui Lladó, un jugador dels que, per les seves característiques tècniques i físiques, és un jugador molt vertical, un jugador que encara ràpid a l'1 contra 1 i no es talla, i ahir, insisteixo, en els minuts que va tenir, pressió alta, atreviment, buscant velocitat, malauradament no acompanyat en aquest cas pel resultat final. Se li va preguntar a Antonio Hidalgo, com deies abans, era lògic que fos un dels protagonistes també en sala de premsa, com dèiem, no jugava des del partit de Vallecas, però les coses com són. Deixa clar Antonio Hidalgo que no va desentonar gens ni mica David Estals, el del barri del Poble Nou, no va desentonar gens ni mica en aquest partit.
Estals és un mes de la nostra plantilla, ell quan va decidir quedar-se, tenia opció de sortir, va decidir quedar-se perquè sabia que era un any difícil després de ser juvenil. Ha estat atrevit, està entrenant molt bé, com un mes. Hem decidit aquesta setmana que tingués minuts. Ja sé que feia molt temps que no en tenia. No és fàcil perquè tenim un nombre de jugadors en aquesta posició molt gran i de vegades hem de tenir cura i no posar els jugadors per posar. Jo crec que avui ha fet uns bons minuts i és bona notícia pel Sabadell.
Bona notícia, però també un afegit, que deia Antonio Hidalgo que ell no està aquí per castigar ningú i que no s'havia de llegir tampoc entre línies, sí, amb aquest canvi. Tot i això, és significatiu, que entri Estals.
Jo crec que la pregunta és raonable. O sigui, no la vam fer nosaltres, la va fer un altre dels companys,
sí, crec que era Catalunya Ràdio,
en sala de premsa, i crec que estava més que justificada, com a mínim, per dir que tenia jugadors més experimentats a la plantilla, o a la banqueta, fins i tot i que hi havia la baixa de Néstor Querol, però per posar noms, hi havia Eber Pena i al terreny de joc. Hi havia Aaron Rey, és a dir, hi havia jugadors que tenen més rodatge que el propi David Estals, però va deixar clar, com a mínim, per mirar de tancar qualsevol petita escletxa de polèmica o de versió B, Antonio Hidalgo va deixar clar que aquí no està per castigar ningú, sinó per simplement qui s'ho va mereixer i qui creia que podia aportar més en aquest partit va ser ahir l'escollit per jugar aquests 30 minuts llargs, com diem, a les Gaunes, segon partit que disputa, per tant, David Estals aquesta temporada, o segona estona que disputa David Estals aquesta temporada amb el primer equip del Centre d'Esports Sabadell.
Va, que hem de parlar de la Copa, però abans, perquè la Copa ve, en teoria, el dia 16 de desembre, ara en parlarem amb el Pau Vituri, però aquesta setmana, Sergi, torna a ser setmana neta, per entendre'ns, i guarda-la a la retina, perquè crec que tindràs unes quantes setmanes després un altre cop mogudes.
Només queda aquesta, i si ningú no diu el contrari, la del pont de la Puríssima, el pont de la Constitució, és l'altra que queda abans de tancar el 2021, el 2020, perdó, l'última que queda neta. Tota la resta, entre partits de Lliga i aquest de Copa que en parlem de seguida, fa que tinguem futbol de cap de setmana i entre setmana, cap de setmana, entre setmana. Però abans, com dius, setmana neta, normal, per dir-ho així, pensant ja en aquest enfrontament contra les Palmes, per cert, una Unió Deportiva de les Palmes que ahir va guanyar el derbi canari contra el Tenerife, de manera còmica, anem a dir-ho així.
Què et sembla l'acció d'Hurtulà, el porter del Tenerife?
La veritat és que va jugar molt a favor del conjunt Pío Pío, no sé què hagués succeït.
El Jordi Fernández, l'entrenador del Natació Sabadell de vòlei, jo crec que veient el bloqueig que va fer, està pensant de signar-lo.
Per si algú no ho ha vist, una pilota aèria que el porter del Tenerife, que suposadament la vol passar per sobre del seu travesser, però no la passa, sinó que la fica ben sí, palmejada, sí. La fota dintre de la seva porteria, que encara tens més mala sort per Hurtolà, quan aquella és l'acció que acaba determinant el derbi. Podria haver estat una més, però no, és la de l'1-0 i victòria de Les Palmes, per ser un Les Palmes que venia d'encadenar quatre jornades sense guanyar. Per tant, ha trencat aquesta dinàmica el conjunt canarion amb la victòria en el derbi. Diumenge, 2:00 PM, Estadi de la Nova Creu Alta, 13a jornada, i, com és habitual, des de mitja horeta abans, amb el vermut a taula, ens hi posarem els de Ràdio Sabadell, els del Sabadell en joc, per explicar aquest Sabadell Unió Deportiva Les Palmes.
Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
Sabadell, que ha creuat l'Equador ja de la primera volta, clarament amb dèficit de punts, amb 7 de 33. L'Equador del programa l'hem creuat nosaltres també, i fa una estoneta, no arriba una hora, que s'ha dut a terme el sorteig de la primera eliminatòria de la Copa del Rei en partits curiosos. Eren més de 100 equips els que entraven en el bombo, tots els de primera, segona B, alguns de tercera, alguns de preferent, excepte els que juguen la Supercopa, és a dir, Madrid, Barça, Atlètic Club i Real Sociedad, i han quedat aparellaments com, per exemple, el Cardassà, si recordeu, l'equip aquell de Mallorca que amb els aiguats que van patir fa un parell d'anys va acabar amb el seu camp destrossat, jugarà allà contra l'Atlético de Madrid. El Cantolagua, el Butxí de la Montañesa, també un equip dels de preferent, jugant contra el Valladolid. Pel que fa als catalans, el Terrassa s'ha endut un dels premis grossos, rebent el València Club de Futbol. El Girona visitarà Segovia a la Gimnàstica. Llagostera Espanyol, duel entre catalans, i si mirem, per exemple, els de segona B, l'Hospitalet jugarà contra un segona, l'Almeria. Tindrem, per exemple, una visita a les Illes Canàries del Cornellà per jugar contra el Marino, un Burgos Andorra, un Poblense Olot o un Marbella Lleida Esportiu, el Lleida, pels que volíeu aquell punt morbós, jugant allà on el Sabadell va ascendir, a segona divisió. A més de tot això, Antonio Álvarez, l'entrenador en el seu dia del Sevilla, traient aquesta bola.
Club Deportivo Ibiza Islas Pitiusas.
Club Deportivo Ibiza Islas Pitiusas, uno de los tres equipos de la isla de Ibiza que están llamados en este sorteo. La isla con más representantes es Mallorca, pero luego Ibiza tiene tres representantes en esta primera eliminatoria del Campeonato de España Copa de Su Majestad el Rey.
Sabadell Fútbol Club.
Centra de Sports, Sabadell Fútbol Club, conjunto arlequinado, recién ascendido a segunda división.
Pau Vituri, què tal, com estàs?
Bona tarda, Adri. Diu la llegenda que una vegada van dir el nostre nom, en un sorteig.
Per què? Què no t'ha agradat? El Sabadell Futbol Club o el Centre d'Esports Sabadell?
És igual, qualsevol de les dues em serveix.
A mi em recorda una mica Gasoil, Sabadell, però vaja.
Sabadell, sí.
Semblava que no arribava mai, per això, el tema de la bola del centre d'esports, perquè s'ha fet esperar, Amb l'últim equip dels de tercera divisió ha quedat aparellat el Sabadell, l'últim en quant a ordre de sortida de piloteta. Recordem, Pau, que podia tocar també un segona B.
Sí, començàvem a donar per fet, que el rival del centre d'esports Sabadell seria un segona B, però en aquest últim aparellament, com bé deies, ha sortit la bola del Club Deportivo Ibiza Islas Pitiusas, que, com bé deia el presentador, és un dels tres equips de l'illa presents en el sorteig. Res a veure, que ningú es confongui, amb el mediàtic Ibiza, anem a dir-ho així, de Amadeo Salvo.
És la Unió Deportiva Ibiza, la que feia referència ara, d'Amadeo Salvo, que juga de color blau cel, que juga a camises i que jugarà a casa contra el Compostela, aquesta mateixa eliminatòria. Pel que fa al rival del Sabadell, és el tercer classificat del seu subgrup de la tercera divisió Balear, juga de vermell recollint l'herència del que era l'Ibiza, que en el seu dia, amb els Manel Martínez, amb Rubi i companyia, havíem tingut com a rival a segona divisió B. Està refundat, es diu Ibiza Islas Pitiusas, però l'escut és molt similar al que tenien en aquell moment, i Pau també juga a camises. Per tant,
sí,
teòricament, el 16 de desembre hi hauria doble compromís a l'estadi de la ciutat d'Eivissa. En teoria, entenc jo que un anirà dimarts, una dimecres, o una dimecres i l'altra dijous.
Sí, imagino que aquí hi haurà... Bé, vull pensar que hi haurà preferència per l'equip de segona divisió pel que fa al partit d'abans i al partit de després. És a dir, si el Sabadell, poso per casa, ha jugat dilluns aquella setmana, doncs tindran a bé a posar-lo el dijous, al partit contra l'Eivissa i les Pitiuses, però... Com bé dius, serà, per cert, la quarta visita del Sabadell a Can Nises i totes tres anteriors han acabat en empat. Dues contra la Societat Esportiva... Això dels clubs d'Eivissa també és per fer un llibre, eh? Dues contra la Societat Esportiva Eivissa-Eivissa fa una miqueta més d'una dècada, l'any del playoff d'Irun.
Que són els que estàvem dient ara, Pau, que sí. Recullen el testimoni d'aquell club que en
Correcte.
El seu dia ja havia recollit un de la dècada dels 90. O sigui que acabem de lliurar-nos de tot l'enrenou, de tot l'embolic del futbol de Logroño i el sorteig de la Copa ens aparella amb l'Eivissa i les Pitiuses.
L'última vegada va ser l'any, insisteixo, del playoff d'Irun, amb un doplet de Roberto Morales, partit que va acabar 2-2, l'any anterior 1-1, i la primera visita, ara que parlaves tu d'aquesta històrica sala esportiva, com la coneixien, és amb el club originari, podríem dir així, l'any 1991 contra la Societat Deportiva Eivissa, eliminatòria de Copa també, amb l'anada disputada a Can Nises, empat a 0, i la tornada amb victòria arlequinada per 2-0 a la Nova Creu Alta.
Pau, no tens pressa, oi?
No, cap ni una.
Doncs espera't aquí, que després comentem la resta d'eliminatòries, però anem a Eivissa i per partida doble. Cinc minuts, no arriba a sis per sobre de dos quarts de tres de la tarda. Mira que si avui m'arriben a dir que acabaríem parlant amb Pablo Sierra en el directe de l'Hotel Suís, no m'ho hagués cregut, però vaja. Bon amic de la casa, periodista d'IB3, Pablo, què tal, com estàs?
Hola, Adri, molt bones, molt bé.
Tu has viscut des de casa de la Eivissa Islas Pitiuses, del conjunt eivissenc, al sorteig de la Copa. Per tant, de seguida parlo amb el seu director esportiu i que m'ho expliqui ell també, però comenta amb tu... Com s'ha viscut? M'imagino que com un caramel, però un premi menor, no? Perquè al final el seu equip de tercera divisió tenia la possibilitat de jugar contra un primera.
Clar, en un primer moment no ha fet molta il·lusió, perquè quan ja s'han esgotat les possibilitats d'enfrontar-se a un equip de primera divisió, doncs tothom esperava que sortís un Espanyol o un Mallorca, no? Que són equips que tenen molta més o haurien tingut molta més repercussió aquí a l'illa. Però bé, jo crec que segons vagin avançant les hores i fins i tot els dies, doncs farà més il·lusió enfrontar-se a un històric com el Sabadell, que a més és un rival, sou un rival que no en principi no arribau en aquest mateix moment, en un bon moment, i jo crec que allà a Eivissa, a Can Mises, a les oficines d'aquesta SA Deportiva 2.0, com l'estava anomenant en Vitorito, i de fet es reivindiquen com els hereus d'aquest club que va desaparèixer ja fa uns quants anys, doncs ha començat a despertar-se aquesta il·lusió que sempre té el Modest quan té al davant un equip de superior categoria a la Copa del Rei, no?
Esportivament parlant, és veritat que és una oportunitat. Només cal veure l'enquesta que avui llançàvem a primera hora del matí aquí a Ràdio Sabadell de quin preferia l'afició del Sabadell que fos el seu rival en aquesta primera eliminatòria, i alguns aficionats directament deien, mira, caure eliminats, que prou feines tenim ara mateix com per mantenir-nos a segona divisió i pensar també en la Copa, tenint en compte que tenim ara unes quantes jornades entre setmana també. Per tant, el calendari ve força carregat. Simplement per rematar-ho, Pablo, perquè saludaré ara el director esportiu del conjunt Pitius, però et pregunto per l'enrenou aquest, ens feu parar bojos, perquè el Sabadell haurà visitat, ara com deia el Pau, quatre vegades Can Mises, però contra tres rivals diferents.
Exactament, exactament. Si estàveu repassant que el Sabadell va jugar en el seu moment contra SA Deportiva, va tornar a jugar contra la Unió Esportiva Eivissa-Eivissa, que és l'equip que va estar a segona B per a 14-15 anys, i ara jugareu contra el Club Esportiu Eivissa i les Pitiuses. Són tres equips diferents, cap d'ells té res a veure amb la Unió Esportiva Eivissa, que és equip de segona B, categoria on està també amb la penya esportiva, l'altre representant eivissenca al futbol de bronze, i és l'equip que presideix Amadeu Salvo. Són entitats diferents, ara bé, són veïns de camp i d'oficina, està una justament davant de l'altra, no? El mateix passadís de Can Mises, però ja veureu que és un equip de tercera divisió en categoria, però amb ambicions d'estar molt més amunt, perquè ara t'ho explicarà molt millor en Sergio Tortosa, porten ja diverses temporades, tant quan estaven a regional com des que van assolir l'ascens a tercera, fent projectes molt ambiciosos. No han començat bé la temporada, perquè van perdre sorprenentment, els dos primers partits. A casa van perdre 1-2 contra el Portmany. Ja sabeu que no és fàcil començar amb un derbi. El Portmany aquest any té un bon equip. Després van anar a Andratx i van perdre 1-0, però s'han posat les piles i els dos darrers partits que han pogut jugar, perquè a la quinta jornada van haver-ho d'ajornar perquè van sorgir alguns positius dins de la plantilla, doncs van guanyar. I jo crec que és un equip que anirà a més segons vagin passant la setmana.
Doncs Pablo Sierra, no ens ho esperàvem, però vés a saber si fins i tot acabem celebrant l'aniversari meu allà a Eivissa en la Copa del Rei. Una abraçada enorme, company B3, que vagi bé.
Una abraçada.
No ens movem per això d'Eivissa, perquè ens escolta també el Sergio Tortosa, que és el director esportiu del rival del Centre d'Esports en aquesta primera eliminatòria de la Copa del Rei, aquest Eivissa Islas Pitiusa. Sergio, què tal, com estàs?
Hola, buenas tardes, muchas gracias por vuestra llamada.
Explica'm una miqueta com ha caigut aquesta notícia, ara ho dèiem amb el Pablo, no? que al final no és per desmereixer el Sabadell, però home, entre un Eivissa Islas Pitiusas, no sé, València, Atlético de Madrid, o vés a saber, i un Eivissa Islas Pitiusas Sabadell, ben bé no és el mateix tampoc, no?
Bueno, nosotros evidentemente estamos ahí en el bombo donde también nos podía caer un Primera División y estábamos muy ilusionados bueno, porque es la primera vez que nos vemos con este premio grande y bueno, al final pues no ha podido ser. Todos los clubes quieren que le toque en Primera División, pero también contento porque viene un histórico, 14 años en Primera División, no es fácil, y después, bueno, saliendo al Sabadell el año pasado, el temporón que hizo, ascendiendo, en fin, contento. Para nosotros es un regalo, es un premio a todo el trabajo que llevamos haciendo estos dos últimos años, después de venir del regional precedente, y encantado e ilusionado por qué no intentar de superar esta ronda, ¿no?
Acabem de conèixer la notícia fa una hora i poc, l'aparellament de l'Eivissa i les Pitiusas contra el Sabadell, però clar, en aquest mateix sorteig també hi ha hagut un Unión Deportiva Eivissa-Eivissa contra el Compostela, també a Can Mises. Per tant, no sé com us ho fareu, si heu arribat a parlar-ho ja o no, però m'imagino que no podrà ser el mateix dia, els dos.
Evidentemente, jugamos los dos en las mismas instalaciones y bueno, me imagino que la federación nos dirá de qué manera lo tenemos que hacer. Me imagino que se podrá jugar tanto miércoles o jueves y bueno, ya veremos en estos días qué nos informa. Y nada, intentar, pues está claro que no podemos competir el mismo día la UD y nosotros en Copa Rey, ¿no?
Aquí dèiem que a la Copa no arriba en el millor moment pel Sabadell, que està patint en un inici de temporada complicat en l'any del retorn a segona divisió. Vosaltres, com afronteu aquesta Copa? Que em deies que a més és la primera vegada en tota la història que la jugueu, no?
Correcto, es la primera història, por eso lo que mencionaba antes, ¿no? Que para nosotros es un regalo, es un premio. Me hacía muchísima ilusión estar por primera vez en este bombo. Estamos y es consecuencia de mucho trabajo detrás y por qué no ilusionarnos y seguir soñando en pasar a la siguiente ronda, ¿no? Nosotros sí que es verdad que no hemos comenzado bien por diferentes motivos, por lesiones, por sanciones y nada, somos un equipo que aspiramos a dar lo máximo para intentar ascender de categoría. Eso no nos hemos preparado el año pasado y estamos preparándonos este año y a partir de ahí, con todo respeto a los demás rivales, intentar ser mejor que el rival y para eso estamos trabajando y con humildad y con trabajo, ¿no?
Doncs Sergio Tortosa, director esportiu de l'Eivissa Islas Pitiusas, queda un mes, crec que clavat, avui és 16 de novembre, per tant, un mes clavat pel teòric partit. Tindrem temps per tornar a parlar una estoneta i conèixer una mica més a fons aquest rival del Sabadell, la primera eliminatòria de la Copa. Enhorabona per ser-hi, també, perquè diu molt també de la feina que esteu fent, i ens veiem per allà per Eivissa d'aquí a un mes. Una abraçada, gràcies.
Igualment, molta gràcies per tot.
De 3 de la tarda, recupero el Pau Vituri, que el teníem per aquí via Skype escoltant totes aquestes converses amb Silla Blanca, amb les Pitiusas. Pau, de la resta del sorteig, home, no et diré que em repassis tots els aparellaments, perquè és una autèntica bogeria. Tinc, no exagero, ara mateix sobre la taula 4 dinar 4 amb els diferents aparellaments.
Els 57, en total.
Sí, és que clar, és una bajanada. He marcat abans i ja els he comentat a l'antena.
58.
Sí, eren 112, no, els equips que entraven en competició?
No, ostres, ara em fas dubtar. No sé si són 112, 116...
Sí, pot ser. No vindrà d'aquí, tampoc, Pau.
Sí.
Amb quin et quedes tu, si haguessis de destacar algun?
Home, tu ho has dit fa una estona. Evidentment, qui s'ha endut avui el premi gros del sorteig és el Cardassà, perquè bé, jugarà contra l'Atlético de Madrid. Per tant, s'ha endut en aquest cas el rival Champions, que també hi ha el Sevilla, que jugarà al camp del Ciudad de Lucena. Però per tota aquesta història que comentaves tu, segurament és l'eliminatòria de la qual ara mateix els informatius més generalistes estaran més pendents, no? Aquell típic reportatge de com s'ha viscut l'eliminatòria o el sorteig al camp del Cardassà. Em crida l'atenció també que el Terrassa ha tingut sort, tot s'ha de dir,
molta.
Era molt llaminer. Era molt llaminer un derbi contra el Sabadell, però clar, que li toca ahir al València, doncs home, la veritat és que han tingut sort i me n'alegro també pels exarlequinats que hi ha allà a Terrassa, com per exemple el Miquel Ezequiel, i en aquest cas també el Xavi Molist, però bé, és el més destacat. Després, clar, podem entrar a valorar també el munt d'eliminatòries que hi ha entre equips de segona B, que clar, aquí són més igualades, alguns desplaçaments també que dius, ostres, tela, sí. Perquè, per exemple, com deies tu, abans al Lleida Esportiu li toquen a l'Antonio Lorenzo Cuevas de Marbella, clar, aquí pots entrar a valorar un a un.
Ja et dic jo que anar a Marbella, si és per carretera, tens una bona estona per arribar, que
sí.
Vam patir, tot i que amb un somriure d'orella a orella, l'anada i la tornada ara fa uns mesos en aquell playoff. Pau Vituri, gràcies pel seguiment d'aquest sorteig. Tindrem temps, com dic, un mes clavat per la primera eliminatòria de la Copa del Rei per acabar de familiaritzar-nos amb tots aquests conceptes, els clubs diferents d'Eivissa, etc, i per recordar, per exemple, entre altres coses, aquests creuaments que dèiem, UCAM Murcia-Betis, Ciudad de Lucena-Sevilla, Leioa Villarreal, Terrassa-València, Llanera-Celta, Cardassà-Atlético de Madrid, etc. Gràcies, Pau, una abraçada.
Una abraçada.
Borja Vázquez, Ana Jenner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido, seonsiguis.com.
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna Preferent, cada dilluns a 7:45 del vespre a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Gran final de programa, fem un apunt ràpid també de futbol formatiu perquè el Sabadell juvenil ha aconseguit el seu primer triomf des del retorn a la divisió d'honor. En va tenir prou l'equip de Miquillador amb un solitari gol de Víctor Lamela per endur-se la victòria contra un Huesca que, com els arlequinats, també arribava a la cita d'Olímpia amb només un punt al Sarró. Tres punts forjats especialment a la primera meitat on els arlequinats van rendir a un gran nivell i van avançar-se en el marcador amb el que al final seria l'únic gol de l'enfrontament. El tècnic Miquillador ha volgut sobretot posar de manifest aquest bon joc dels seus.
Jo crec que, a part de veure un equip que ha estat ben pilota, s'ha vist un equip que sense pilota pressionava molt la pilota, i això jo crec que és molt difícil d'aconseguir. Amb el perfil de jugadors que tenim és més senzill treballar-los en poder tenir la pilota i generar ocasions, però la manera en com hem defensat, les disputes, la pressió, els superiors que hem sigut, lo ràpid que recuperàvem i lo poc que ens han arribat, perquè només ens han fet una ocasió la primera part, doncs diu moltíssim de l'equip i de lo que poden fer aquests jugadors.
A la segona part va tocar treure la granota de feina i treballar per defensar un botí que permet als sabadellencs plantar-se en una zona còmoda, amb 4 punts de 9 possibles, de fet empatat entre d'altres amb el pròxim rival, amb un Real Zaragoza que va perdre a Terrassa contra el Jàbac. Per Lladó, la victòria contra el Huesca és el premi a la feina feta fins ara, però sobretot els aportarà tranquil·litat.
El dia de l'Olivar l'equip va estar bé i no ho vam poder aconseguir els 3 punts. El Nàstic és veritat que jo crec que al final ells van ser en el còmput general superiors a nosaltres, i treballes molt i entrenes molt durant la setmana i tens moltes ganes i al final necessites aquest premi, no? perquè plantar-te amb un de nou, doncs no haurien de saltar les alarmes, però només és un punt, i en canvi avui havent guanyat els 3 punts, doncs l'equip ja té aquesta recompensa al treball. Apretarem molt la setmana que ve i a Saragossa vas completament amb una altra mentalitat i una altra cara.
3 punts necessaris, sobretot veient també el calendari, ja que si el primer desplaçament de la temporada va ser al camp d'un aspirant a la zona alta, com era el Nàstic de Tarragona, el segon portarà els de Miqui Lladó, ho escoltàveu ara en la veu del propi protagonista, a Saragossa, per jugar contra un dels clars favorits a la primera plaça, tot i la derrota a Terrassa, com és el Real Zaragoza.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Bueno, Bernat, ja et vaig dir que a casa nostra no seria fàcil i que els 2 punts es quedarien aquí, així que així ha sigut i a veure la segona volta.
Bueno, felicitats pel que et toca, però ja vindreu al bar.
Dels dos germans Correro va ser el Guillem el que va tornar a casa amb un somriure, perquè el Sant Cugat va ser qui va sortir vencedor d'aquest duel que ja comentàvem divendres aquí amb els germans Correro a l'antena de Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís. La victòria va ser per 5 gols de diferència, 34-29 en el duel contra l'OAR gràcies Sabadell. Els dos jugadors, com dic, ja van ser protagonistes en les hores prèvies aquí a l'Hotel Suís, i també ho van ser a la pista perquè van ser els màxims golejadors pels santcugatencs. El Guillem en va fer 7 i pels verdi blancs 6 del Bernat. Si recordeu la conversa, tots dos dormen al llit un al costat de l'altre, a la mateixa habitació, però eren rivals aquest dissabte. Més enllà d'aquest cara a cara familiar que es va produir per primer cop des que el Guillem va marxar de l'OAR aquest estiu, el partit va ser realment molt igualat fins ben entrada la segona meitat, quan els locals van obrir la primera escletxa, van obrir forat. Els graciencs, tot i tenir oportunitats molt clares per apropar-se de nou, no van estar encertats en els moments decisius. És la segona derrota aquesta consecutiva del Gràcia, que cau ara a la 8a posició de la Primera Nacional. I a més, les males notícies no s'acaben aquí, perquè Tonchi Vázquez es va lesionar una espatlla i no va poder jugar en tota la segona meitat. Veurem què té l'argentí, però la veritat és que no tenia bona pinta a peu de pista aquesta lesió. Sobre el mateix parquet també del pavelló Sant Cugatenc, el Sergi Parc va poder xerrar una estoneta amb un dels protagonistes, amb el Gerard Gomis, tècnic de l'OAR Gràcia, després d'aquesta derrota en el duel comarcal contra el Sant Cugat per 5 gols de diferència, 34-29.
L'altre dia el teníem amb la seva faceta d'escriptor, avui més aviat amb el paper d'entrenador després d'aquesta derrota de l'OAR Gràcia d'avui contra el Sant Cugat. Gerard Gomis, com estem? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Final derrota de 5 gols en un partit. Jo diria que el resultat és una mica enganyós, perquè fins ben entrada la segona meitat estava tot molt igualat.
Sí, el resultat és enganyós. S'ha treballat molt bé durant 55 minuts del partit. Quan anàvem 3 avall amb el 30-27 hem recuperat 3 pilotes seguides, les 3 s'han perdut en l'acció de transició amb accions ja clares des dels 6 metres, eren les pilotes per empatar, per ficar-los la por al cos, i acte seguit, després d'aquestes 3 pilotes, hem rebut una exclusió i això ha acabat de matar-nos.
Jo he comptat 3 contraatacs que eren claríssims, que no he pogut materialitzar, prèviament aquest 30-27 fins i tot, i després hi ha hagut una acció també del Pol Torres, diria que ha sigut, que no era un contraatac ben bé, però era una acció molt clara també, que la pilota ha tocat a la fusta. No dic que amb aquestes 3-4 accions s'hagi perdut el partit, però home, sí que podien haver canviat una mica el guió, no?
No, el canvien 100%, perquè són 3 pilotes que nosaltres recuperem i són 3 accions netes, perquè l'acció aquesta que comentes del Pol ja és amb el 31-27, segueix formant part d'aquest bloc d'accions, quan ja estem amb un jugador de menys, perquè amb el 30-27 ens quedem amb un de menys, aquella acció ens fica en gol, 31-27, amb el 31-27 aquella pilota, hi ha l'acció d'1 contra 1 que s'estavella al pal, i bueno, és una llàstima, perquè les sensacions són molt bones, el treball ha estat molt bo i s'ha treballat a un ritme excel·lent, durant tot el partit, però al final doncs, és el que hi ha.
T'anava a preguntar per aquestes sensacions, perquè al final, més enllà d'aquesta derrota, el que s'ha demostrat és que heu competit en una de les pistes probablement més complicades que us trobareu a aquesta temporada, no? És veritat que en el moment que ells obren aquesta escletxa és molt complicat poder tornar a igualar el marcador, no? Però no sé si el Gerard Gomis es queda potser amb aquesta sensació de, mira, si hem competit aquí realment, ja veurem on acabem a la classificació, però podem guanyar qualsevol partit, per què no? No,
jo crec que el que ha quedat clar avui és que estem perfectament al nivell. Estem perfectament al nivell de l'handbol Sant Cugat i ho hem demostrat durant els 60 minuts de partit. De fet, hem estat nosaltres els que hem portat la batuta del partit durant molts minuts. I al final, doncs, ells obren aquesta escletxa, nosaltres fem un canvi darrere, traiem aquestes tres pilotes que ja et dic que són pilotes netes, després ja... Si l'entrenador hagués demanat temps mort, no hagués demanat temps mort a la que fiquem una d'aquestes o dues d'aquestes, hagués frenat potser la dinàmica, això ja no ho sabrem mai. Però el que sí que sabem és que són tres accions comptades, més l'acció posterior del Pol, que no entren amb llançaments clars i després darrere doncs, aquesta exclusió a la zona lateral que ens ha acabat de matar. Per això dèiem que el resultat és doncs, una mica fictici pel que realment ha estat el partit.
La setmana que ve no jugueu contra el Palau Tordera, ja està confirmat que està ajornat aquest partit. Per tant, dues setmanes per preparar el derbi contra el Sant Quirze i, a més, tindreu temps per estudiar-lo. Això d'entre els pavellons ja sabem que està complicat, però, per exemple, més enllà de jugar els caps de setmana al Sant Quirze, també es juga entre setmana contra el Creu Alta Sabadell en vol, el partit pendent que tenen. I curiositats del calendari. Veu jugar a Sant Joan d'Espí la setmana passada, heu jugat aquí, us tocava a casa, però s'ha ajornat el partit contra el Palau Tordera. Per tant, al final, per aquestes coses, us tocaran tres partits seguits a domicili. No sé, curiós i al final no sé fins a quin punt pot trastocar els plans que teníeu.
Això passa sempre et toquen moltes vegades dues jornades seguides a casa o fora i sempre és molt millor que et passi a la primera volta que no a la segona volta. I ara, doncs, per aquesta casuística de Santa Maria, que des d'aquí tot el meu recolzament perquè és la segona vegada que es troben tancats i em sembla que tenen un total de 4-5 partits ajornats, doncs és aquesta casuística la que ens fa jugar tres partits fora, però així com les sensacions de Sant Joan són una micona més estranyes perquè sí que estàs allà però les coses no acaben de sortir, avui és tot el contrari i al final és reforçar aquestes sensacions positives, treballar fort dimarts, treballar fort dijous, treballar molt fort la setmana següent i encara amb moltes ganes del partit contra Sant Quirze.
Gerard, a seguir. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Doncs l'Oar Gràcia, que no va poder amb un dels co-líders de la categoria i el Creu Alta Sabadell en vol tampoc va poder amb l'altre equip que iguala en punts en el lideratge, les Plugues, per 10 gols de diferència, 28-18 van caure els arlequinats a les Moreres, però de nou tenim un resultat enganyós, perquè de fet a 10 minuts del final els de Sergi Cifré tot just perdien de 3 gols. El tècnic creu que el sobreesforç físic els va acabar passant factura.
És cert que el resultat va ser molt ampli per lo que realment va ser el partit. Fins al minut 25 anàvem més o menys 3, 4, 5 a sota de la segona part. El tema és que al final vam demanar un últim temps mort, intentar donar una miqueta més de velocitat al partit per intentar apropar-nos, però sabíem que era cara o creu i al final, doncs mira, en comptes d'apropar-nos al marcador va ser una diferència de 10 gols, però no representa el que és el partit. Sí que és cert que estàvem molt cansats i vam arribar malament al final del partit i encara voler córrer doncs ens va passar factura.
Si us recordeu, el Sabadell venia la setmana passada d'aconseguir el primer triomf nacional, però ara no ha pogut donar continuïtat al bon resultat tret contra el Sant Esteve Sesrovires. Es val a dir, però, que l'escenari d'ahir era dels realment complicats i que l'equip ha mostrat símptomes d'estar més assentat a la categoria que no pas al principi. Així ho creu com a mínim Cifré.
Es nota una evolució, jo penso que positiva i a poc anem agafant el ritme. El tema és que amb el tema de les restriccions horàries, haver d'entrenar en horaris molt d'hores, que normalment acostumem a entrenar de 9:30 a 11:30, ara estem entrenant de 7 a 9, hi ha molts jugadors que no arriben i jo també a vegades arribo tard, vull dir, és que és complicat aquests horaris per gent que no és professional d'això i que té els horaris que té. Llavors, bueno, ens està costant agafar el ritme, però penso que en el fons l'evolució sí que és positiva.
Per tant, bon balanç de Sergi Cifré, l'entrenador del Creu Alta Sabadell en vol, a diferència de l'Oar, que tindrà descans obligat, podríem dir. Setmana intensa pels creualtencs, que jugaran aquest mateix dimecres. Un dels dos enfrontaments que tenen ajornats al derbi a la pista del Sant Quirze tindrà lloc demà passat a 8:15. Hey, you young I ràpidament comentem també els temes de demà a l'Hotel Suís, com per exemple la meritòria victòria del Mercantil en el primer desplaçament de la temporada al camp de l'Espanyol B, la segona B de futbol sala, amb especial atenció al lideratge immaculat del Natació Sabadell, el sorteig europeu de waterpolo amb la presència de l'Estalpul Natació Sabadell, i entre d'altres descobrim qui és Vidicatures, que està fent la caricatura de tots i cadascun dels integrants de la plantilla del Centre d'Esports. Per cert, dues últimes curiositats del rival del Sabadell a la Copa. Gianluca Simeone, el fill del Xolo, juga al conjunt a eivissenc i el seu cap de premsa va estudiar amb Jaime Sánchez, amb el jugador arlequinat a Chiclana. Imagineu-vos la d'històries que deixa la Copa del Rei. El Roger Benet, des del control de Som, avisa que s'acaba el temps i us envia també una abraçada. Que vagi molt bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.